Hola, què tal? Soc en Martí Gironell. Benvinguts a un itinerari literari per la Barcelona de Paraula de Jura. Això vol dir per la Barcelona del segle XIV. Una part important de la trama transcorre per llocs emblemàtics de la ciutat com el Call Jueu, espai on es desenvolupa gairebé la meitat de la novel·la. Ara teniu l'oportunitat de capbussar-vos, d'endinsar-vos en alguns dels escenaris del llibre, de passejar-vos-hi, que són també els del conflicte entre la comunitat jueva i cristiana de l'època, en el que és la continuació natural del pont dels jueus. Però no avancem esdeveniments. Arrenquem aquí aquesta passejada a Portaferrissa. En aquest punt de la ciutat, antigament hi havia el portal que duia aquest nom, de la Portaferrissa. Es va obrir quan es va aixecar la segona muralla de la Rambla i la porta estava plena de claus i de ferros que servien precisament per mesurar les canes, una mesura de longitud equivalent a 8 pams o 6 peus que es feia servir per medir les mercaderies que s'entraven a la ciutat per aquesta porta. Aquests ferros motiven, doncs, el nom de la Portaferrissa, que s'allarga fins a la plaça Cucurella i al carrer dels Boters, on començaven els altres carrers on hi trobarem la resta d'oficis que definia la Barcelona artesanal i mercantil. I si comencem aquí és perquè Quim Llombart i Nissim Benrevent el Girondí, dos dels protagonistes d'aquesta història, provinents de Besalú, arriben a Barcelona acompanyant el carro d'un pagès de Canovelles, ja que aquesta porta, la de la Ferrissa, era l'entrada dels que portaven gènere per anar a vendre a mercat. Per això, els nostres protagonistes, que han tingut un entrebanc abans d'arribar a Granollers, s'asseguren l'accés a la ciutat de la mà d'un camperol que ho té molt per costum, això d'entrar en aquest portal. Ens situem, doncs, en aquest moment, l'arribada a Barcelona. El sol ja cremava de valent quan en Quim es va despertar alertat pels crits d'en Nissim. «Barcelona, Quim, Barcelona, ja hi som! Desperta, noi! No et deus pas voler perdre aquesta entrada!» En Quim es va espavilar de cop. Va cenyir-se la manta a la cintura i va saltar al davant al seu costat per no perdre's ni un detall. El carro del pagès es va aturar de cop i l'home es va girar. «Caram! Ja hi som! Aquí ens hem de separar. Si mai torneu a necessitar ajuda, sóc en Joan de Can Cinto, de Canovelles. Gràcies, Joan. Jo em dic Pere i el meu nebot és en Paret, de Monells. Us estem molt agraïts. Hem anat segurs i tranquils. Eh que sí, Paret? Dóna-li les gràcies», va dir en Nissim, donant-li un cop de colze perquè en Quim reaccionés. El noi encara estava mig adormit. «Sí, sí, senyor Joan, i tant. Molt agraïts. Jo tot sol no me n'hauria pas sortit», va afirmar en Quim, a qui se li escapava el riure per sota el nas. «De res, caram, si no ens ajudem els uns als altres...» I dit això, el seu carro va entrar a Barcelona per la Portaferrissa, acompanyat d'aquell grinyol que ara xiulava més alegre que abans. En Quim estava emocionat tenir al davant una de les portes més transitades de la ciutat des que el creixement de Barcelona havia obligat a construir una nova muralla per eixamplar-ne el perímetre i protegir la llau de nouvinguts que s'havien instal·lat més enllà de l'antiga muralla romana. De bon matí, els portals s'obrien i els camperols de la rodalia els creuaven amb cistelles i cabassos plens de queviures per portar-los a vendre a mercat, com ara. Cada setmana el bonàs d'en Joan també ho feia. Amb la primera llum del dia es podien veure grups de dones que sortien al pedrís que hi havia a les portes de les seves cases, on s'intercanviaven noves i rumors. Les mestresses de casa, les serventes i les esclaves de les llars benestants obrien portes i finestres per airejar-les. La mainada enjugassada perseguia els porcs que campaven lliurement pels carrers, rosegant les escombraries que es llançaven a la via pública. Barcelona era una ciutat artesanal, marinera i mercantil, però també camperola. Es batia el gra a qualsevol espai, tant el propi com el que es feia per encàrrec, i no només a les improvisades eres que hi havia davant de les cases. Dins la ciutat hi vivien també alguns hortolans i llauradors, especialment al barri del Raval. La majoria dels ciutadans conreuaven a les hortes de Sant Pau o bé fora de la muralla de la ciutat, ja que dins, de terra per treballar, no en quedava ni un pam. A les entrades de les cases es podia veure com alguns trepitjaven el raïm i d'altres criaven pollastres i gallines en patis i golfes. Molts menestrals feien la feina al vell mig del carrer i confeccionaven els objectes amb l'ajuda de la dona o els fills. Després, els venien en taulells i penjadors que protegien de la pluja o del sol amb teles. Els mercats que ara veien amb els seus propis ulls s'estenien pels carrers en parades improvisades. Cada producte tenia un lloc. Hi havia la plaça del blat, del mill o de les cols, el carrer de les cireres, de l'oli, del vi o de la palla. S'hi posaven de vent de matí i al migdia es desmuntaven les parades. Aleshores en quedava només la brutícia terra que algunes veïnes de mala gana havien de netejar. D'altres, el que feien era enviar-hi els animals que tenien a casa perquè s'alimentessin de les deixalles que hi anaven precisament dipositant. Benrevent va decidir que ja n'hi havia prou d'embadaliment davant d'aquella porta majestuosa. A més, allà palplantats dificultaven el trànsit de carros i carretes que entraven o sortien. «Anem, Quim, ens esperen, i encara hem de deixar la carreta i l'asa a recer», Fent petar la llengua, el rabí va ordenar a l'asa que avancés lentament i, amb molt de compte i amb una perícia que va sorprendre en Quim, va guiar l'animal a través de la porta. «Caram, tiet, si l'haguéssiu guiat vos, potser no hauríem patit aquell desgraciat accident abans d'arribar a Granollers», va fer en Quim, mentre reia cor que vols, i el rabí també se li unia en la rialla. Carregats com anaven a circular per aquells carrers estrets i atrafegats no era una tasca fàcil, però en Quim, esquivant els obstacles, no es perdia cap detall mentre mirava a banda i banda amb els ulls ben oberts i el rabí no parava de xerrar. Tenia entès que les autoritats delimiten les zones per on poden passar els animals de past, separades dels carrers per vianants, es va queixar ben Rubén. I és que volia mirar de controlar la instal·lació de taulells fora dels portals de les cases d'artesans i botiguers, si bé és evident que no s'aconsegueix sempre, va constatar en Quim mentre mirava d'esquivar uns taulons. Fixa-t'hi, el mestre va cridar l'atenció del noi. Veus aquell ram sobre el portal? Per ordre del Consell, les tavernes, els hostals i altres cases on es ven vi l'han de lluir. Alguns menestrals fan visibles de lluny els símbols dels seus oficis perquè tothom ho sàpiga, excepte els corders, que se n'avergonyeixen i no pengen cap tapit distintiu. «Què voleu dir?», va preguntar amb curiositat el noi. «Per què els corders no mostren el seu símbol?». «Perquè ningú els pot veure». «I ara, què ho fa?». Perquè també són els que fan les cordes per penjar els condemnats a morir a la forca. Els barcelonins, el seu ofici és una vergonya. No els deixen ni assistir a missa amb la resta de feligresos i fins i tot diuen que, quan escupen a terra, en neixen cucs i que els diumenges el sang del malic. Així com tots els altres mestres artesans, el taulell i els respectius negocis mostren amb orgull la tela que identifica el propietari, ells s'avergonyeixen i no la pengen, va aclarir el rabí talmudista. «Pobre gent», va dir en Quim. «Ei, però es guanya molt bé la vida, eh? Fabricant i venent cordes de cànem i d'allí, fan força calaix, en venen per tota la Mediterrània». En Quim i en Ben Rubén avançaven pels carrers estrets de Barcelona, empetitits per pedrissos, taules i taulells arran de la gran activitat que hi havia. Era frenètica, i no només per l'activitat mercantil, també es veia el tragí de pedres que venien de Montjuïc. «La febre constructora no s'atura la ciutat», va afirmar el rabí. «Es vesteixen edificis segons un nou estil que els donarà un aspecte elegant i sobri, tant si són religiosos com si són civils. Entre ells parlen d'una nova sinagoga», va explicar Ben Rubén davant la sorpresa del noi. Aquesta és l'entrada que Nissim Ben Rubén el Girondí i en Quim Llombart fan pel carrer de Portaferrissa, que s'allarga, com dèiem, fins a la plaça Cucurella, i el carrer dels Boters, a tocar de la plaça de la Catedral, on començaven els altres carrers, on hi trobarem la resta d'oficis que definia la Barcelona artesanal i mercantil. Mentre passegem cap a la pròxima parada, us convido a continuar escoltant detalls d'aquella Barcelona del 14 i de la novel·la en el següent podcast.